Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, molt bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem un nou divendres des de Catalunya sense barreres. La finestra que obrim cada setmana al món de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Ai, amics, amigues, ja vegeu que el temporal econòmic no minora la seva marxa. La reducció del dèficit porta tothom de cap. Realment és una qüestió que ens implica a tots plegats perquè ens hi juguem l'estat del benestar. En la diana, el nostre col·lectiu. I si parlem concretament del dèficit de la Seguretat Social, l'inquietud per les persones ens assalta dia rere dia. Les pensions, tema per reflexionar.
La Seguretat Social finança les persones contributives gràcies a les cotitzacions que paguen els treballadors en actiu. Després d'anys de superàvit, vam entrar en dèficit l'exercici passat. Per una banda, hi ha menys ingressos i, per altra, han augmentat les despeses. Hi ha menys ingressos perquè la crisi ha reduït ostensiblement l'activitat econòmica. Tenim més de 5 milions d'aturats, la joventut triga més en entrar al mercat de treball i, per postres, fins ara, hi ha hagut un munt de prejubilacions. En quant a les despeses, està clar que l'envelliment de la població, juntament amb les prejubilacions, fan que cada vegada hi hagi més pensionistes amb i sense discapacitat. Tot i la difícil situació, no resultaria intel·ligent apostar pas per la por i el temor. La creació de llocs de treball és l'única solució possible, el treball íntegre. Prou que sabem d'això les persones amb discapacitat. This is the place to be.
On a night like this. És divendres 2 de març, dia en què ens visita Josep Maria Llop, tot un exemple de superació. És l'únic diputat cec a la història del Parlament de Catalunya i ha arribat per mèrits propis. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret de la Unió Europea i màster en Economia, Direcció i Administració d'Empreses a la Universitat de Pace, Nova York. Com s'ho ha fet tot plegat sense veure-hi? Aquesta tarda ens ho explicarà en una interessant conversa. Molt contents us diem que hi ha una nova funció de Catalunya sense barreres, l'obra. La cita serà aquest diumenge, 4 de març, a les 6 de la tarda, al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet. Tota la ciutat volcada amb el Teatre Social i sense barreres. Ho comentarem breument amb l'equip del programa abans de donar pas a la tertúlia de la nostra gent gran. Nova taula rodona de la vida a certa edat. El tema de debat, els iaioflautes, un fenomen molt semblant al 15M, però entre les persones grans, disconformes amb l'estatus quo existent avui dia. Us agrada tot això? Doncs fins les 9 del vespre aquí al teu costat, al vostre costat, i també Antoni Huguet al control de so. Petita pausa musical i sentim de què van les ironies socials d'aquest vespre. Endavant.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Ahir vaig demanar al meu fill Bernat, que fa 2 metres d'alçada i pesa 90 quilos, que em canviés una bombeta fosa de la cambra de bany. En lloc d'agafar l'escala, es va enfilar en un tamboret de plàstic i, patapam, una mica més i hem d'anar d'urgències, perquè el pobre tamboret no va aguantar el pes de la criatura i va quedar ben espaterrat. Després de l'incident, necessitava comprar-ne un de nou i vaig pensar en l'IKEA, com allà hi ha de tot i és baratet. Però de sobte em va venir al cap la notícia del que va passar a França, on van acusar l'empresa sueca d'investigar clients i empleats per motius poc clars. I m'ho vaig repensar. No fos cas que ara que ens estem fent famosos amb això del teatre, em volguessin treure algun drapet brut, perquè una és bona noia, però no se sap mai. Finalment, però, vaig recordar que al matí havia llegit un interessant article al diari que parlava del dissenyador barceloní Curro Claret i de que a partir d'una peça creada per ell, utilitzant materials reciclats i mitjançant un conveni amb entitats que treballen amb persones sense sostre i en risc d'exclusió social, a les que cedeix el disseny gratuïtament, s'han començat a comercialitzar uns tamborets fantàstics per originals, bonics, resistents i solidaris. Prenem nota, doncs, per una banda, d'on seiem i on ens enfilem, i per una altra, de que, si quan anem a comprar, fem el petit esforç de mirar d'on surten les coses i qui les ha fabricades, podem evitar accidents i trobar-nos amb agradables sorpreses com la d'aquesta iniciativa, amb la qual podem contribuir a fer la vida una mica més fàcil a persones a qui la vida potser no ha tractat massa bé.
Continuem amb més temes al Catalunya sense barreres d'aquest divendres 2 de març. El seu comentari, la periodista Sònia Burgués, des d'Estats Units, ens parla de com la nutrició del cervell pot ajudar les malalties mentals.
El comentari de Sònia Burgués. La majoria de metges i científics reconeixen avui en dia que la nutrició constitueix la base de la salut física, però la importància fonamental de la nutrició per a la salut mental és alguna cosa que a molts els ha passat inadvertit. Però no per a l'investigador de l'Universitat de Calgary, el doctor Kaplan, que assegura que una raó per a la qual s'ha oblidat l'alimentació del cervell és perquè aquest només suposa el 2% del nostre pes corporal. Un error, sens dubte, perquè ell sol és directament responsable d'almenys una quarta part de les nostres experiències metabòliques. No seria lògic esperar, doncs, que la nutrició fos considerada inclús més important per a la funció cerebral que per a les demés parts del cos? El doctor Kaplan fa palès en els seus propis resultats preliminars que una nutrició multiingredient promet ajudar, per exemple, a persones que pateixen canvis d'ànim significatius, com trastorns bipolars o nens amb atacs de fúria. La pregunta seria: és el suplement nutricional realment una manera alternativa d'enfocar la salut mental? Mentre la gent continuï pensant que la bona nutrició és important, almenys en la salut física, tindrem a la vista alguna oportunitat de veure l'eficàcia d'aquesta tècnica de nutrició aplicada a la salut mental.
Joguines de cristall amb mans del temps i el temps joguina amb mans dels déus.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
Doncs comencem el programa aquest vespre molt ben acompanyats. Josep Maria Llope és un exemple de superació per tots plegats. Ell ja, el 1999, es va convertir en el primer alcalde invident de la Palma de Cervelló, amb Convergència i Unió. I ara s'ha convertit en el primer diputat sec del Parlament de Catalunya. Tot i que, clar, Llop ho explica d'una manera propera. Ha passat de ser il·lustríssim a ser il·lustre. Senyor Llop, bona tarda, benvingut a Catalunya sense barreres.
Hola, bona tarda, bona nit.
A veure.
Moltes gràcies, i ja ho veieu, una mica de cap avall. Il·lustríssim cap il·lustre.
Expliqui una mica el tractament protocolari als nostres oients.
Li ben asseguro que aquesta era la qüestió que menys m'interessava, ni m'hi havia pensat. Però em vaig trobar que quan vaig esdevenir alcalde del meu poble de La Palma, em van dir il·lustríssim alcalde. I jo el que vaig pensar, dic, bé, vaja, quina bestiesa. El que són il·lustríssims són la gent del meu poble, no? perquè, bueno, perquè han votat, perquè han votat, perquè havíem aconseguit la independència municipal i perquè, a més, aquells que m'havien votat no ho havien fet perquè fos sec o deixés de ser-ho, ni els que no m'havien votat no ho havien fet per això, sinó que havien votat per les idees i per la persona i pel projecte. I això és el que feia el meu poble il·lustríssim. Ara sóc diputat i em diuen il·lustre. No ho sé pas per què, però vaja, és així.
Li agraden els pobles petits?
M'encanten. Els pobles petits tenen una vivència emocional profundíssima, tenen una història viscuda molt potent, tenen un arrelament al territori que va molt més enllà de les qüestions purament pràctiques i, per tant, també, davant dels grans reptes, tenen les majors oportunitats.
3.000 habitants té la Palma de Cervelló, 6 anys com a alcalde, i una altra pregunta és si li agraden les universitats grans, perquè ha estat a tot arreu, vostè.
Jo he estat a les universitats, i el que passa és que a vegades me les he trobades grans i me les he trobades petites. Però, de fet, el que fa gran a la universitat és l'universitari. I el que fa gran a la universitat és la relació entre el professor i l'universitari, i les àrees de coneixement i la forma en com s'imparteixen. Jo vaig quedar realment enamorat de la Universitat Pompeu Fabra en els seus inicis, quan jo vaig tenir l'oportunitat de participar-hi, perquè en aquells moments la relació entre els professors i els alumnes era tan profunda que avui mateix he tingut una entrevista amb alumnes d'una altra universitat que m'han recordat que diu, escolta, diu, és que la meva cap és precisament de quan la Universitat Pompeu Fabra era petita i recorda que amb vostè va tenir tal i tal i tal relació i hem quedat per veure'ns un dia i fer un cafè.
Senyor Llop, quantes universitats ha trepitjat com a estudiant?
Com a estudiant he trepitjat l'Autònoma, he trepitjat la de Page University, he estat a White Plains, I llavors he tornat a la Pompeu Fabra, he tornat a l'Autònoma. I com a professor, doncs mira, llavors hi ha a la Pompeu Fabra, a l'Escola Superior de Comerç Internacional, a la IAS University, que té base a Chicago.
I una persona cega no s'hi perd?
Sempre el problema és perdre's en els coneixements. L'altre és superable.
Sí?
Sí, clar.
Home, alguna anècdota ha de tenir-ne.
Ui,
no
moltes.
Para vostè, no para, és hiperactiu.
Bueno, ah, no, anècdota, sí, home, sí. Per dir-ne una, resulta que hi anava a una d'aquestes universitats i el gos no li agradava anar-hi. No. Jo li deia, tu, cap a la dreta, agafa la porta, cap a la dreta. No. I el gos, caram, passava de la porta, se la passava. I em portava el bar, tu. I no...
Escolti'm, senyor Llop, tot això és correcte. Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí.
Màster en dret de la Unió Europea?
No, mig màster. No el vaig acabar perquè em van donar una beca. Jo sóc, per dir-ho així, un projecte de màster en dret de la Unió Europea en especialitat del dret de la competència.
Mare de Déu. I màster en empresa, direcció i administració d'empreses?
Sí, per la Lubin Graduate School of Business a New York. Sí.
A veure, quantes entrevistes l'han fet per ser un diputat sec?
No les he comptat. Unes quantes. Perquè, és clar, sempre surt això. I sempre surt la pregunta típica i tòpica. I vostè com es va sentir el primer dia que va ser diputat sense sec?
Jo no li preguntaré això. Li preguntaré, senyor Llop, clar, a vostè li han fet moltíssimes entrevistes perquè és un diputat sec i un alcalde sec en el seu dia. Però vostè ha arribat a tot arreu per mèrits propis. Els títols acadèmics ho diuen. La seva personalitat arrolladora també, no? Què en pensa de ser entrevistat per ser sec i no per mèrits?
Hi ha un doble sentiment. Hi ha un sentiment que, per una banda, et diu, home, no m'agrada que algú m'entrevisti per ser sec, perquè jo no m'he presentat per ser diputat sec, jo m'he presentat per ser diputat. Però després, quan hi aprofundeixes i te n'adones que tens doncs, un deure de responsabilitat amb la societat, dius, bueno, i què si m'entrevisten per ser sec? Una part, no l'única, però una part de la meva missió és ajudar a trencar algunes de les barreres que, mentals, sobretot, que molts tenim. Les tenim la gent amb discapacitats, que moltes vegades no volem entendre que hem de fer un cert esforç addicional, perquè hem de, doncs, de superar barreres que, doncs, que tenim i que moltes vegades ni nosaltres mateixos coneixem. I després hem de superar també les barreres mentals que té la societat. Bé, doncs, jo, que m'entrevistin per ser diputat cec, sabent que contribueixo una mica en aquesta missió, doncs em sembla bé.
Li faré una pregunta tancada. Per tant, la resposta ha de ser sí o no. La discapacitat queda bé en una llista electoral?
No.
Més coses. Les persones que tenim una discapacitat, com jo que sóc no cega, però sí molt deficient visual, o els meus companys, tots amb discapacitat o malaltia mental, no partint en igualtat de condicions en temes laborals. Vostè ho sap.
I tant.
Resulta ben difícil arribar lluny, no? Què n'opina?
Home, aquest és un tema llarg, difícil i complex. Opino que hem de fer molta feina, tots plegats. Que hi ha un autor, que és el president de l'Institut de Vida Independent, que es diu Adolf Ratzka, que va fer una afirmació que em va fer pensar molt. Diu, tu sabràs, diu, si una persona amb discapacitat està realment ben integrat, si respon, o depèn de com respongui, a dues preguntes. On treballa i amb qui està casat? I amb aquesta pregunta, amb la primera, a on treballa, el que volia dir era, si treballa en un lloc, diríem, que no està especialment dissenyat pels discapacitats, vol dir que ha fet un pas de gegant, o ha aconseguit un pas de gegant. I si està casat amb una persona, doncs, que no té la discapacitat, ha fet o vol dir que s'ha mogut en un entorn on la discapacitat no és l'element principal.
Vostè és un bon partit per la seva dona?
Jo em penso que si li pregunta a ella, li dirà que no.
És discapacitada la seva dona?
No. Però ostres, és que clar, li dirà que no, sap per què? Perquè és que no sóc mai a casa. I llavors em diu que em troba a faltar.
Senyor Llop, el sistema no està pensat perquè una persona cega arribi a exercir responsabilitats polítiques.
No ho està.
O sí?
No.
No?
No. No. És a dir, no està pensat el sistema, però la societat té ganes d'avançar en aquesta direcció. És a dir, la societat del sud d'Europa té un sentiment de bondat natural. Diríem fins i tot un bonisme, a vegades fins i tot una mica innocent, perquè no en té ganes de que això es produeixi, però en el moment que arriba i s'ha de produir aquest fet, aleshores venen tots els neguits i les preocupacions, perquè abans ningú ha pensat sobre quines són aquestes dificultats i quins són aquests costos. I nosaltres, els discapacitats, participem exactament d'aquest mateix bonisme innocent, en part, i diem que sí, però no ens hem plantejat moltes vegades quina és la nostra limitació real i quins són els esforços reals que hem de fer per poder-la superar.
Senyor Llop, tinc una llista de preguntes de persones que volen saber coses de vostè.
Ah.
I colaré la meva filla de 9 anys,
bé,
que es diu Carla.
Ostres, que bé.
I que m'ha preguntat aquest matí, quan ha revisat el guió, sempre li faig revisar els guions perquè els nens ho saben tots.
Sí, jo també, la meva també faig fer coses, sí.
Doncs m'ha dit que li pregunti què fa vostè al Parlament, quina és la seva feina.
Ostres, i ho vaig explicar per un nen de 9 anys?
Sí, doncs... I de manera curta, que això és la ràdio, eh?
Molt bé.
No és un discurs al
Parlament. No. Doncs jo li contestaré com contesto a la meva filla. Diu, papa, què fas al Parlament? I jo li dic, mira, jo al Parlament bàsicament vaig a fer dues coses. Ajudar que el meu país, Catalunya, vagi endavant, molt endavant, i tothom vagi bé. Dic, i treballo per això. I la segona cosa que faig és intentar ajudar les persones. Hi ha moltes persones que em venen a veure al Parlament que tenen molts tipus de problemes i jo el que miro és d'ajudar-los en aquests problemes perquè puguin trobar les persones que els puguin ajudar a superar-los.
A quines comissions li trobem?
Doncs a mi em trobeu a les comissions de la Catalunya Exterior i la Unió Europea, estic a la Comissió d'Economia i estic a la Comissió de Cultura i Llengua.
Uh-huh. No a la d'accessibilitat?
No.
I això com és?
Perquè jo ja li he dit que jo no estic al Parlament perquè sóc cec, sinó perquè sóc diputat.
No em digui que no és amic de l'altre diputat discapacitat que va en cadira de rodes.
Home, i tant que ho som.
Ah.
Oh, i tant que ho som. De totes maneres, tot i no estar en aquesta comissió, ja m'han encarregat que porti la nova llei de promoció de l'autonomia personal, l'accessibilitat i la supressió de barreres.
Escolti'm, diputat Llop, com s'entén amb Artur Mas?
En català.
Ah.
Molt bé, entenem.
I amb el conseller Cleries?
És que amb el conseller aquesta pregunta és injusta, perquè som amics.
Ja.
Però és que amb
he de deduir que és amic del Cleries, però no d'en Mas?
No, serà un greu error. Som també molt amics amb en Mas.
Quines amistats que té vostè, tan importants. És amic nostre?
Molt.
Un aplaudiment per diputat Llop, perquè... Carai, que bé. Anem a veure. Jo estava aquí repassant més qüestions. M'agradaria saber, senyor Llop, què farà vostè per nosaltres, les persones amb discapacitat i malaltia mental, des del Parlament de Catalunya?
En aquests moments, el que ja estic fent és treballar perquè hi hagi aquesta nova llei de promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat. I, per tant, que en aquests moments aquella llei que es va aprovar a l'any 1991 i que va ser tan positiva en aquells moments, avui les circumstàncies tècniques, socials, econòmiques i de la globalització l'han feta obsoleta i, per tant, en cal una de nova. Jo la primera feina que vaig fer quan em vaig posar com a diputat va ser anar a veure la responsable d'accessibilitat i dir-li cal fer una nova llei. Me'n vaig anar al conseller i li vaig dir, conseller, cal que fem una nova llei. I em diu, sí, cal fer una nova llei. Dic, doncs, quan començarem? I vaig apretar, això ha començat, els treballs ja s'han iniciat amb la perspectiva de que en breu vull dir, per descomptat, en menys d'un any, tinguem una llei al carrer que realment serveixi per als propers 20-30 anys del segle XXI a Catalunya. Una llei que estigui en sintonia amb les coordenades europees i una llei que aposti clarament perquè tots els elements derivats de la discapacitat que es puguin superar a través de la tecnologia es puguin aconseguir així i, a més, hi hagi la implicació de tot el sector privat, que són els que tenen els diners.
Abans de donar pas als meus companys perquè facin alguna pregunta breu, li faré dues preguntes obertes a vostè que també me les ha de contestar de manera breu, senyor Llop.
D'acord.
Quins diria vostè que són els reptes polítics del Parlament de Catalunya en l'actual situació de crisi?
Jo crec que hi ha tres reptes bàsics. El primer és el d'aconseguir una majoria que entengui, que comparteixi, que Catalunya té un greu dèficit fiscal i que aquest dèficit fiscal, no el de cada any, sinó el dèficit acumulat de molts anys, fa que nosaltres estiguem més enrere que moltes de les regions que han estat subvencionades. Per tant, tots ens hem de posar les piles per aconseguir superar aquest dèficit fiscal que evitarà moltes de les retallades que avui s'estan produint. El segon repte que jo crec que com a Parlament ens hem de plantejar és un repte també de país, que és una llei electoral pròpia. Una llei electoral pròpia que respongui a les necessitats que avui els ciutadans ens demanen. Per exemple, que hi hagi una llei i un sistema que permeti elegir els diputats de forma molt més directa, no tots, però sí una bona part, no per pertànyer a un partit, sinó per la seva capacitat de servei en el territori, i a més que hi hagi un sistema de responsabilitats públiques en l'exercici dels càrrecs molt clar.
Tercer repte?
I el tercer repte és que, doncs, jo diria que el tercer repte és que tots treballem colze a colze per superar aquesta gravíssima crisi econòmica que és fortíssima.
Senyor Llop, estic enfonsada.
Doncs vine al Parlament.
A cap dels tres reptes hi figurem les persones amb discapacitat i malaltia mental, que és la meva causa.
En tots els reptes hi ha les persones amb discapacitat, perquè...
Vostè no creu en el sector?
Jo crec que el sector... Sí que crec en el sector. I tant si crec en el sector.
Sí?
El sector és fonamental.
En el col·lectiu com a tal o creu en les persones?
Jo crec en el col·lectiu, però l'objectiu principal... avui d'aquí una estona, quan surti d'aquí, és de fer una conferència a l'ONCE. I una de les coses que els haig de dir és que l'objectiu que els ha d'animar és l'objectiu de desaparèixer.
Carai. Sí. Senyor Llop, què és la cosa que menys li agrada del món actual?
L'egoisme.
L'egoisme. Bé, doncs... pausa musical i
arriben... No m'ho deixes explicar, això, eh?
No, i arriben les preguntes de l'equip. Misunderstood. Baby, have I got news for you on being used? I could write the book, but you don't want to hear about it. I've been losing sleep. Avui compartim conversa amb el diputat Josep Maria Llop, que és un diputat de Convergència i Unió, però el que passa és que és sec, i per això el tenim a Catalunya Sense Barreres, tot i que li havíem d'entrevistar per mèrits propis, que els té tots. Preguntes de l'equip. Xavi, endavant.
Senyor Llop, per què no hi ha més discapacitats en el món polític? Per què? Què passa? És culpa nostra? Tenim el que ens mereixem o ens dona igual? No tenim ganes dels reptes?
És una cosa una mica de tots. Jo crec que, abans ho hem dit, o almenys ho he intentat explicar, hi ha uns deures que la gent amb discapacitats hem de fer, però hi ha uns deures que la societat ha de fer. I ara, permeti'm un minut de fer política. L'únic partit que incorpora persones amb discapacitats amb possibilitats de sortir al Parlament és Convergència i Unió. I, per tant, i no ha estat una casualitat això, sinó és un tema de creure en les persones, en la igualtat d'oportunitats i en les seves possibilitats.
Parlem de política. Deixem-nos de discapacitats i anem al gra. No estan deixant-nos caure una mica en mans del Partit Popular?
Aviam, en aquests moments nosaltres estem pactant coses amb tothom. Concretament, jo ahir estava pactant coses amb Esquerra Republicana. O, per exemple, les lleis d'urbanisme s'han pactat amb el Partit dels Socialistes. I el pacte fiscal es pacta de moment amb el Partit Socialista, amb Iniciativa i amb Esquerra. Vull dir que, esclar, hi ha coses que es poden pactar amb tothom. Ara, els pressupostos, en aquests moments, s'han pactat amb el Partit Popular perquè, esclar, no hi ha en aquests moments altra alternativa. Esquerra Republicana, doncs, ha ofert la seva col·laboració, sí, però no veia que aquestes mesures de disciplina fossin possibles. Requereixen, tenen molt de desgast electoral i en aquests moments Convergència i Unió ens hem d'entendre amb qui calgui, no per governar, per guanyar les properes eleccions, sinó per servir a les properes generacions.
Senyor diputat, senyor Llop, servir en el Parlament, o Congrés, com vulgui, és un honor, no una carrera, crec jo, no? És un honor poder servir, i clar, i no crec que més de dues legislatures qualsevol diputat parlamentari tindria suficient.
Sí, però per això he dit que un dels reptes era fer aquella llei electoral, precisament per això, perquè estar en la carrera política sigui un honor, no una carrera. I, per tant, que realment puguis aportar totes les teves capacitats. Però això també vol dir que has hagut de tenir una vida professional prèvia, i una vida professional prèvia doncs, que et permeti aportar els teus èxits i el teu saber a la vida política. El que no pot ser, i el que no és bo, però sovint ha passat, és que, i en algun cas, no tots, però en algun cas encara passa, és que hi ha persones que arriben a la vida política perquè han portat o han partit només de la vida del partit polític.
Señor, yo, antes cuando usted ha hablado, ha dicho la universidad son los estudiantes y los profesores y los padres, las familias también, ¿eh? Y yo como madre de 5 hijos me he puesto un poquito emocionada porque mi relación con mis hijos y la de mi marido ha sido estupenda. Y eso ha dado un resultado extraordinario. Así que cuando usted ha hecho referencia a esto, yo me he sentido muy emocionada porque creo que es la base fundamental para todo que sea mejor, ¿eh?
Sí. Miri, jo el voldria, en aquest moment, dir que...
Breument, senyor Llop, que no tinc temps?
Va, allargui-lo. Un minut, va, només un minut. Dic que sí, que la família és un valor fonamental. Moltes de les coses que jo, gràcies a Déu, he pogut fer és precisament per la família que ha donat temps, ha posat sacrifici, esforç, generositat i col·laboració al servei d'un projecte que avui no és per ells, sinó que és per tota
jo
la gent.
Jo també li volia fer una pregunta, una miqueta així potser. A veure, vostè, amb la seva discapacitat a la sombra, això vostè creu que li farà que pugui veure més clar les sombres dels demés amb les seves polítiques? I això creu que li donarà avantatge sobre ells en els moments dels parlaments? Vostè què
no,
creu?
No, la discapacitat a la llarga... La discapacitat a la llarga, aviam, com que estem en un món de competència, jo treballo en equip i competeixo amb els altres diputats. I, en principi, a vegades la competència és cruel. I diguem-ho ben clar, una persona amb discapacitats a vegades es troba amb dificultats enormes. Jo, com a diputat, a vegades em trobo com a diputat, o com a alcalde, o com a professor universitari, em trobo en situacions de desavantatge claríssima. I que són molt difícils de superar, en primer lloc perquè ni jo sóc capaç d'imaginar-les.
Més preguntes?
Sí, vostè es medeix amb el llistó de la discapacitat o amb el llistó de no discapacitat?
De la no discapacitat.
I dues últimes preguntes que faig jo, molt tancadíssimes. Diu vostè que Convergència i Unió és l'únic partit que té... diputats, no?, amb discapacitat.
Sí.
Per quan un conseller amb discapacitat?
Això li haurà de preguntar al president. Doncs però crec que no tindria cap problema si hi ha la capacitat.
Ens ajuda que vingui l'Artur Mas al programa, no?, perquè si li he de fer aquesta pregunta, no em dirà. Jo no sóc amiga d'en Mas, eh? No faré un cafè amb ell i li preguntaré, escolti'm, senyor Mas, per quan un conseller amb discapacitat? O sigui, que m'emporta el programa.
Bueno, molt bé.
I per últim, i quan li veurem al Polònia, senyor Llop?
Jo tinc un problema molt gros, i és que el meu germà és el productor.
No em digui. Vinga, una abraçada ben forta de tot l'equip de Catalunya Sense Barreres per Josep Maria Llop, que avui ens ha acompanyat, silenciosament acompanyat, per l'Anabel. Nosaltres marxem a notícies. Xavier González, les tens preparades?
Preparat.
Doncs vinga, comencem notícies del sector de la discapacitat.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya Sense Barreres.
Doncs comencem les notícies explicant-vos que la Generalitat deu més de 700 milions d'euros a les entitats socials i les administracions locals més de 157 milions.
Es tracta de pagaments pendents de contractes, convenis i subvencions, el no cobrament dels quals dificulta la gestió de les entitats. Segons la taula d'entitats del tercer sector social, un 11% d'associacions no poden pagar les nòmines puntualment i el 33% n'ha hagut d'endarrerir el pagament algun cop.
Fundació 11, Fundació Boda Font i Aristia Producciones faran possible el programa Cinema per Tothom.
La iniciativa tracta d'acostar el cinema a les persones amb discapacitat sensorial mitjançant l'audiodescripció i el sistema de bucle magnètic. L'objectiu del programa és fomentar l'accessibilitat audiovisual de manera permanent i facilitar l'oci compartit entre persones amb i sense discapacitat.
I la tecnologia accessible ha estat present al Congrés de Mòbils de Barcelona aquests dies.
La ONCE ha participat en el projecte HaptiMap per fer accessible mapes i GPS en dispositius mòbils.
Informació social a Catalunya Sense Barreres.
Com us hem anunciat, Nova Funció de Catalunya Sense Barreres l'obre. La cita serà aquest diumenge 4 de març a les 6 de la tarda al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.
Catalunya Sense Barreres l'obre és una comèdia de teatre on els personatges escenifiquen la realització d'aquest programa de ràdio un dia que no pot ser presentat per la seva directora. L'obra és una producció de l'associació Capacitats Integrades Més per Més, una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat sensibilitzar el gran públic sobre la situació real que viuen les persones amb discapacitat i malaltia mental.
Més notícies. Un pas endavant per a consolidar la integració al Solsonès.
La Fundació AMPANS i l'associació AMISOL signen un conveni marc de col·laboració. Té per finalitat avançar en la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca del Solsonès.
I un últim apunt, recordem que aquest dimecres 29 de febrer hem celebrat el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries.
Però encara s'estan celebrant jornades de sensibilització. Ajuda'ns a ajudar és el nom dels diferents actes que l'Associació Espanyola de la Síndrome de Loewe portarà a terme a Pineda de Mar demà dissabte.
Gràcies, Xavier. Nosaltres ara fem una petita pausa literària amb Mercè Guiu i Carme Raix. Després, més continguts. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've
never seen you shine so bright.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
La història cíclica. Les ideologies extremen, les tendències xenòfobes augmenten, la diferència entre pobres i rics creix a la nostra societat. Avenços aconseguits amb esforç i amb l'exemple de vides entregades s'esborren com si es tractés de tinta màgica. Tenir por a perdre el nostre dia a dia, no saber què ens apara el futur. Davant la reforma laboral es trenca l'hegemonia i el poder de l'empresa es dispara i el treballador hi queda a la seva mercè. Ja no existirà consens ni tindrà pes la negociació col·lectiva. Just la mateixa situació que en els anys 30, en plena Gran Depressió als Estats Units. Ara al carrer ja no hi dormen només persones inadaptades, sinó el veí que hi va perdre el pis. Persones joves separades, sense feina, nois i noies de més de 18 anys, extutelats per l'administració, que no tenen ni experiència laboral ni família que els doni suport. El botiguer del barri, que ha hagut de tancar el seu establiment. Un de cada quatre nens ja viu al nostre país en el llindar de la pobresa. I les dones tampoc en surten ben parades. La reforma laboral dona un cop significatiu als contractes de temps parcial, ocupats especialment per dones. I have never seen that dress you're wearing,
all the highlights in your hair that catch your eye. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Voldria visitar terres insòlites, on la petja de l'home no ha arribat, per poder trepitjar camins ben verges i així fondre'm el cor del nou paisatge. Voldria ser un trosset d'aquesta vida, la sento plena, viva dins el pit, i puc flairar olors d'aquest entorn habitat per la fe de cada dia, fent-me buscar clarors al cel dels mots. L'itinerari escala un nou crepuscle en l'enigma que vella un altre jorn, on desplega les ales adormides per fluir d'aquest mapa de la ment. Quan escolto la veu del viu silenci, venero tots els anys per poder escriure la llibertat que em sura com estel per mirar-me en el mar del full en blanc mentre espero les aigües de les ones que escalin amb amor al cim dels dits. Divago per l'esfera del poema per respirar l'oxigen del seu món que em dona l'equilibri de la pau. Lady in red is
dancing with me. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. With your life that's before you, what you wish you would have done,
yeah, we gotta stop, get at the hands of the time we've been given it. Però doncs, contra rellotge, estem ja a punt d'arribar a la tertúlia de la nostra gent gran. Abans, però, Xavier González, Montserrat Clotet, hem de comentar sí. que diumenge a la tarda hi serem amb la nostra obra de teatre al Teatre Sagarra de Santa Coloma.
Efectivament, al Teatre Sagarra, 6 tarda, diumenge, sobretot, veniu, és l'únic que puc dir, val la pena.
Déu-n'hi-do la que has muntat allà, amb un mosseny de la zona, sí. molt conegut de Ràdio Estel.
Sí, sí, el pare Agustí, que, bueno, si m'està escoltant, està malalt en aquests moments, té una mica de grip, té febre, però l'home ha posat tot l'interès i espero que la gent doncs vingui, perquè és el principal per nosaltres, és que ens fes saber a la ciutadania la nostra obra.
El Xavier s'ha patejat Santa Coloma amunt i avall per totes les associacions, centres cívics, per tot arreu fent-se promoció.
No vull estar assabentada de les accions informatives que heu portat a terme.
I després, bueno, a través del Facebook, Twitter, a tot arreu, pues, anem intentant fer promoció.
Però, Pedro Curado, és cert que ha sortit a la televisió?
Sí.
Per favor.
I ara venim d'un programa de ràdio que nos han dado una hora entera.
Por Dios.
Madre mía. ¿Cuántas
butaques hi ha al teatre?
Bueno, oficial 700 aproximadament.
No podem admetre més públic, eh?
Sí.
I Manel Parterizat també ha estat, eh?
Molt bé, companys, doncs vinga, les persones que vulgueu conèixer aquesta obra de teatre que està sortint molt i molt bé, Catalunya sense barreres, l'obra, el diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Sagarra de Santa Coloma teniu una nova oportunitat de veure el treball de part de l'equip del programa. I moltes gràcies a totes les persones que ens han ajudat a que això sigui possible. Anem a ofertes laborals, Montserrat?
Anem-hi.
Que arriba la tertúlia de la gent gran, el Pedro Curado ja m'està col·locant els tertulians. Abans, però...
Si ets una persona amb discapacitat i et trobes en situació d'atur, potser alguna d'aquestes ofertes t'interessa.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Ofertes laborals que ens arriben des de FSC Inserta i són la primera des de Barcelona. Un hotel requereix ajudant de recepció, Montse.
Pel registre, informació, orientació i atenció als clients. Cal formació de grau mig o superior en turisme i nivell alt d'anglès. Jornada completa en torns rotatius.
També a Barcelona, empresa sol·licita auxiliar comptable.
Durà a terme tasques de suport administratiu al Departament de Comptabilitat. Formació administrativa de grau mig o superior, batxillerat o experiència equivalent. Jornada completa amb horari flexible.
A Santa Coloma de Cervelló s'ha de cobrir una vacant d'administratiu de recursos humans per tot tipus de gestions relacionades amb el departament.
Cal formació de grau superior o diplomat en relacions laborals o ciències del treball i un bon nivell d'ofimàtica. Jornada completa amb possibilitat de jornada reduïda.
Anem ara fins a Martorell, on necessiten programador informàtic.
Programarà en llenguatge XML. Cal cicle superior en informàtica programació, nivell alt d'anglès i es valoraran coneixements d'alemany. Jornada completa.
A l'Hospitalet, companyia cerca responsable de comunicació per la planificació i coordinació de l'estratègia de comunicació global.
Llicenciat en Ciències de la Informació, Periodisme o similar, amb domini de l'anglès i àmplia disponibilitat horària i de mobilitat. Jornada completa i contracte indefinit.
I ja per tancar les ofertes de la setmana, per Barcelona i Rodalies, cadena de botigues busca assistents de magatzem.
Per recepció, control, emmagatzement i distribució de mercaderies, amb mínim graduat escolar, català i coneixements bàsics d'ofimàtica. Jornada completa en torns de tarda.
Informació al 93 238 49 49. És el telèfon de FSC Inserta 93-238-4949. També teniu www.portalento.es per consultar moltíssimes ofertes destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. De seguida us expliquem què és això dels iaio flautes. Abans, però, passem pel món suau del Sant Genís.
Un món més suau és possible amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, amics clients. La generació d'energia i la gestió dels residus i dels boscos són temes que entren de ple dins l'àmbit de l'ecologia i el medi ambient. Si, a més, van donar-se la mà en un únic assumpte, ja no diguem. Aquest és el cas de diversos projectes de centrals elèctriques de cogeneració que pretenen usar biomassa procedent de la neteja de boscos com a combustible. En principi, seria com matar dos pardals d'un sol tret. Si a més es crea ocupació en l'entorn rural, la carambola, aleshores, és quadruple. Doncs bé, la reticència i la superstició humana es posen pals a les rodes. Torna la cultura al no. No en el meu poble, criden els pobletans. És l'anomenat efecte NIMBY, acrònim anglès que es pot traduir com no en el meu pati. Per anar bé, el país sencer hauria d'estar suaument farcit d'aquesta mena d'instal·lacions.
Doncs ja entrem en temps de tertúlia amb la nostra gent gran. Els iaio flautes, d'ençà de les protestes i manifestacions del 15M, han aparegut a Barcelona i altres ciutats moviments de menor envergadura, protagonitzats per jubilats que no volen jubilar-se de la seva condició de ciutadans. S'han autoanomenat iaio flautes i han dut a terme accions reivindicatives com ocupar un autobús, un centre d'atenció primària i fins i tot als despatxos d'una agència de qualificació financera. Els objectius són amplis i variats, són els de tota la societat. No en demanen per a ells, sinó per a tots. Es comuniquen mitjançant assemblees i, com no, també per internet, on han penjat un manifest fundacional sota el lema «Lluitem i aconseguim una vida millor per als nostres fills i filles». És el tema de tertúlia de la vida a certa edat. Más frío que calor, los sueños, sueños
son, dijo un hombre brillante. La vida a certa edat a Catalunya sense barreres, amb la direcció d'Anna Hernández, assessora el doctor Salvador Altimir i la psicòloga Pura Díaz Veiga.
Pues hoy hacemos tertulia, tertulia que podéis escuchar de forma permanente en Portal Mayores del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con nuestros tertulianos, que son Francesc Vendrell, Pedro Curado, Manel Parcerisa, María Godoy, Concepció Moix y Esteve Pujadas. ¿Qué tal, chicos?
Buenas tardes. Bien.
A ver, ¿sois yayoflautas o no?
Yo sí me considero yayoflauta porque nunca, y siempre lo he dicho, hay que jubilarse, hay que estar en la brecha, hay que estar participando y hay que reclamar verdaderamente lo que le está faltando a nuestros hijos, a nuestros nietos, la seguridad de futuro.
Eso, yo soy más flauta que yayo, ¿eh? Porque de yayo nada, hay que estar aquí al pie del cañón.
Pues sí, igualmente, aquí estamos al pie del cañón para lo que haya que luchar todavía.
Yo me enteré por el periódico, pero encuentro que es una cosa pues muy agradable que hayan yayos. Dejamos eso de la flauta, yayos, no jubilados, sino yayos, y que hagan estas cosas tan bien hechas.
Hay que llamar la atención de los de todo el pueblo y a toda gente. Y yo me considero un yayo, pero trompeta.
Sí, es que, sí, Ana, y ser valientes y ir donde se tenga que ir. Si Ana, hay que ir al Parlamento, vamos al Parlamento.
Somos un colectivo en este país que podemos dar experiencia, podemos dar seguridad en nuestras participaciones, porque pienso que la experiencia vivida en nuestros trabajos, por algo somos yayo, es el ejemplo que tenemos que dar a nuestros nietos, a nuestros hijos.
Fijaros, los protagonistas de este movimiento también lo fueron en su día y en su juventud de la transición. ¿No se trata de una generación excesivamente inquieta? ¿Qué pensáis?
No, en absoluto. Es una continuidad de nuestra vida. Hemos sido inquietos porque teníamos dificultades y ahora que podíamos estar tranquilos, podemos tener las dificultades que tuvimos al principio. Muchas. O sea, no podemos estar.
Son gente con mucha marcha, yo creo. O sea, marcha tienen.
Lo que yo pienso también es que tampoco nos salgamos del tiesto, digamos. Hay que estar en el momento oportuno y porque ya tenemos una experiencia y tampoco la cosa va a ser tan revuelta. Serenamente, mira, tranquilamente, María, pero sin dejarnos de luchar,
eso,
¿eh?
Eso, me lo estás quitando de la boca. Y yo es que tengo un problema. Voy a acabar estresado.
Okay.
Porque tengo más follones y más líos que cuando trabajaba.
Puedo decir
tengo que serenarme un poco porque eso es la...
Esa inquietud que tiene nuestra generación, Ana, fuimos los que impulsamos de verdad el cambio democrático en este país. Fuimos los que en tiempo, ahora están los del 15M, en la Plaza Cataluña, pudimos luchar en esa Plaza Cataluña y en esa Rambla delante de los grises. Esa es la inquietud que aún tenemos. Recordar que podemos hacer mucho.
Pedro.
Pero yo creo que no nos manifestamos bastante aún. Estamos muy pasivos, entre nosotros hablamos, pero no nos manifestamos.
Bueno, Pedro, puedo decirte, Pedro, que nosotros sí nos implicamos, hay gente que no, pero nosotros, Pedro, ahora mismo estamos implicando.
El cambio democrático se hizo porque había una ley que lo prometió. Pues que hicimos una democracia que no es tal democracia, ¿eh?
No.
Es una democracia sustanciosa, nada más para las élites políticas y los que mandan, nada más. Pero el pueblo no tenemos nada que hacer con ello.
Bueno, hombre, a ver, ser sinceros, me gustaría que reconocierais qué nivel de relevancia pensáis que tienen las personas mayores en los acontecimientos de nuestros días, en sus aportaciones, en soluciones, la crisis, la corrupción, el paro, la falta de esperanza, el futuro incierto. ¿Vuestras opiniones qué relevancia tienen?
Pues mira, yo creo que lo que tenemos es que demostrar un poquito de reflexionamiento, ¿no? Paciencia, tampoco, como he dicho antes, salirnos del tiesto, coger a los hijos, hablarles, que no desesperen, que tiempos pasados han sido muy malos y aquí estamos. Yo, para mí, el mejor mensaje que podemos dar a los jóvenes, paciencia, hombre, y todo poquito a poco, ¿eh?
María, hemos pasado por épocas realmente difíciles, ¿no? Y hemos llegado a momento en que Bien, pues estás jubilado y ya tienes toda tu vida resuelta y no tienes que preocuparte de un futuro. Pero sí que preocupa la de nuestros hijos.
Claro, pero no los podemos alterar tampoco demasiado. Yo le explico a mi nieto muchas cosas, pero con paciencia, que la vida también tendrá su bueno.
Yo creo que María tiene razón en esto, o sea, con paciencia, sin exaltarlos.
Pero yo no os pregunto eso, ¿eh? Yo no os estoy preguntando eso.
Pues a lo mejor no hemos entendido bien.
Yo lo que os estoy preguntando es si vuestras aportaciones, vuestras soluciones, qué relevancia pensáis que tienen, si se os escuchan, si llegáis a algún lugar.
Tendremos que llegar y tendríamos que, a través localmente de cada población que se vive, inyectar a la población este ánimo de sublevación pacífica. No. Pero denuncia de transparencia fiscal de todos los elementos públicos políticos, saber lo que perciben, lo que hacen, y eso es lo que a nivel pequeño haremos que la pirámide vaya cayendo. Si no, directamente arriba no podremos.
Mira, Ana, de todas maneras, ya estaba diciendo de que...
En lo que decía antes el diputado Job aquí, en cambiar y aportar el cambio de esas leyes donde verdaderamente se puedan escoger nuestros políticos. Y ese es el consejo yo mismo a mis hijos que le doy siempre. Si la gente no se implica en cambiar las normativas, las leyes, la sociedad no evoluciona. Ese es el consejo principal que le tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay que implicarse. La mujer hasta ahora estuvo bastante discriminada, no participaba. Ahora es cuando la mujer sigue participando. Se están cambiando las leyes. Ese es el sentido que la gente, vamos a decir, la gente grande, la gente mayor, tienen que hacer en esta sociedad, mentalizar a la sociedad.
Yo estaba comentando, Pedro, de que tengo muchas actividades, de que estoy prácticamente estresado, es un decir, ¿no? Pero todas mis actividades son sociales. Todas mis actividades son en beneficio de la sociedad. Todos mis movimientos no son internos, son de cara a ayudar, a solucionar, a darle ayuda a alguien de mi población.
Para empezar, haces un programa de radio propio.
Exacto, para empezar.
Desde
algún
donde
programa de
lanzas
radio,
mensajes, discursos, traes, exacto, invitados al programa, exacto, luchas porque se cambien algunas dinámicas, exacto, y mecanismos.
Yo también, es que por eso es lo que he dicho antes, yo también estoy en un programa de radio y estoy rodeada de gente joven y a mí me gusta muchísimo comunicarme con ellos porque también mi trabajo es social, estoy en muchos sitios y entonces en lo que yo puedo, ¿no? Y entonces... Creo que es lo que he dicho antes, porque aunque haya que manifestarse, pensar que no solamente en esas manifestaciones hay gente tranquila, viene una gente que todos sabemos alborotadora, ¿no? Y esto es lo que una también tiene que irle diciendo a nuestros nietos y a nuestros hijos, que esa gente también existe y esa gente no es muy buena, digamos, para ir también manifestándose.
Vamos
por
a
eso,
ver.
Tranquilidad
vamos a ver,
y bien.
Pero vamos a reflexionar, a ver si al final vais a tener un poco de responsabilidad en todo lo que está pasando. Porque ¿quién nos ha dejado esta herencia?
No, es que responsabilidad la tenemos toda, Ana. No. Estamos dejando una sociedad que quizá nosotros no hemos sabido canalizar. Por otro lado.
Nosotros sí, Pedro.
No, yo difiero un poco.
La especulación bancaria, financiera de este país,
pero
la especulación funcional ha sido hundir a toda la juventud.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Vamos a ver, los que estamos aquí, ¿quién es responsable de la situación que está sucediendo?
Más que lo que hemos hecho.
Somos responsables. No somos los responsables. Nosotros somos...
Somos una parte. Somos una parte.
Verdugos. Somos víctimas, no verdugos.
Somos víctimas, pero también hemos contribuido con la pasividad.
Yo para nada, yo he hecho más trabajar.
Hay dirigentes de instituciones financieras que tienen vuestra edad, ¿eh?
Exacto.
Ahí.
Es que hay que analizar...
Y cobran nuestras pensiones, ¿no? Con las pensiones que cobramos nosotros.
Sí. Sea culpable, ni me sienta yo culpable, ni tú puedes sentirte culpable. Quizá nuestra generación, los dirigentes de nuestra generación,
Eso es otra cosa, estamos nosotros también.
Yo creo que... Teníamos que haber puesto los medios implicándonos.
Pero no creímos que eran honrados.
¿No? Creo que no debemos olvidar que podemos manifestarnos.
La mujer del César es honrada.
Y si hay que manifestarse, pues nos manifestamos.
Yo creo que está demostrado que en lo económico hemos superado muchísimas cosas. En lo de la educación también hemos hecho lo que hemos podido. O sea que hay otros más arriba que no lo han hecho.
Ya yo flautas pregunta... o ya yo trompetas, que yo no me he quedado claro porque me habéis hecho tal revolución.
Ahora ya hay trombón. Para que suene fuerte.
La pregunta tuya, Ana, en principal, era si nosotros estábamos implicados o nos implicábamos.
Os veo muy implicados.
Yo creo que no. sí que hacemos muchas cosas, pero implicarnos, o sea...
No salir a manifestaciones, eso no.
No, bueno, yo tampoco considero.
Veo que no habéis
ocupado
ningún centro de atención primaria, veo que no, de momento yo no. Bueno, se acaba el programa, chicos.
Bueno.
Tornarem al proper divendres més trantant, aplaudiments, eh?
Gràcies per tot.
Sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.